Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Olma Giró. Els Mossos d'Esquadra investiguen si l'incendi que aquesta matinada ha cremat un pis a Santa Coloma de Gramenet, on han mort 3 persones, ha estat intencionat. Els bombers han rebut l'avís del foc cap a 4:45 de la matinada i quan han arribat s'han trobat 2 incendis diferents, un a la sala de comptadors de l'edifici a la planta baixa i un altre a la segona planta. Des de Santa Coloma de Gramenet hi tenim a la Sílvia Muñoz. Sílvia, bon dia.
Bon dia. Treballant amb aquesta hipòtesi perquè, segons ha explicat l'Ajuntament de Santa Coloma, hi ha hagut 2 inicis de foc, als comptadors de la planta baixa i al segon pis. Fet que fa pensar tant els Mossos d'Esquadra com els bombers que l'incendi hauria estat intencionat. El consistori ha activat el servei d'atenció social per als veïns de l'immoble i estan a l'espera de veure si els donen una alternativa o poden tornar a casa seva. A més, alguns veïns apunten que hauria estat el foc intencionat perquè asseguren haver vist una parella amb benzina. També expliquen que aquesta matinada hi hauria hagut un segon intent d'incendi, però en un altre edifici, pròxim al que hi ha hagut aquí, al carrer Sant Joaquim, número 23, on han mort 3 persones i hi ha hagut un ferit.
Gràcies, Sílvia. Seguirem molt pendents. I a aquesta hora també la ministra de Defensa, Margarita Robles, està compareixent a petició pròpia a la Comissió de Defensa del Congrés dels Diputats. Durant aquesta primera mitja hora no ha fet cap menció als casos d'espionatge després que la Moncloa anunciés que ella també havia estat espiada amb Pegasus. Per ara, la seva intervenció s'ha centrat a condemnar la guerra a Ucraïna i a detallar les missions internacionals on Espanya hi té efectius. La compareixença té lloc justament quan fa poca estona que el govern català ha certificat que els exconsellers Meritxell Budó, Damià Calvet i aleshores cap de gabinet Ivan Monforte també van ser espiats amb Pegasus. Ho ha anunciat el vicepresident del govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, a Catalunya Ràdio.
Avui els hi puc confirmar que d'aquelles 11 persones n'hi ha 3 que s'ha, diguéssim, doncs, trobat rastres de Pegasus i, per tant, podem confirmar que van ser atacats per Pegasus en algun moment anterior al 2020.
Per la seva banda, la Moncloa diu que no té constància de cap altre cas d'espionatge a l'executiu, només el del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la ministra de Defensa, Margarita Robles. La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, evita pronunciar-se sobre qui pot haver darrere de l'espionatge i insisteix que és un agent extern a l'Estat. I a tot això, Carlos Carrizosa, president de Ciutadans al Parlament, ha justificat a Televisió Espanyola l'espionatge a independentistes i ha afegit que veu que fins a cert punt no és normal que el CNI investigui els responsables d'un delicte.
Aquí, precisament, el que es mira de salvaguardar amb aquestes escoltes suposades a l'independentisme, si haguessin existit, estarien justificats precisament davant de la inestabilitat d'uns grups que han tingut precisament tractes amb Rússia.
Carrizosa ha remarcat que s'hauria de diferenciar entre investigar i espiar. I d'altra banda, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insinuat que ella, el Partit Popular i altres partits hagin estat espiats.
No descarto que en el futuro el mòbil de Feijó o el mío o el de algunos líderes del Partido Popular o de Vox o de Ciudadanos, de personas que podemos ser una alternativa, que somos su alternativa, aparezcamos en los medios de comunicación con todo lujo de detalle.
Ayuso acusa el govern espanyol d'estar donant una mala imatge a l'exterior i afegeix que és irreparable el mal que està fent el CNI. I acabem amb un últim apunt perquè l'atur baixa a Catalunya un 1,86% en el mes d'abril i en total hi ha 364.000 aturats. Això són 6.000 menys que el mes de març i 132.000 menys que l'abril de l'any passat. A l'abril es van signar prop de 221.000 contractes a Catalunya, dels quals la meitat han estat indefinits. A Espanya hi ha 86.260 aturats menys i un de cada 2 contractes signats és també indefinit. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Aquesta nit se sabrà quin equip s'enfrontarà al Liverpool en la final de la Lliga de Campions d'aquest any. Els anglesos han guanyat aquesta passada nit 2-3 al Villarreal i lluitaran per aconseguir la seva 7a corona europea. Ho faran contra el guanyador del Real Madrid, Manchester City, que juga aquesta nit a les 9 al Santiago Bernabéu. Els blancs han de remuntar el 4-3 que van encaixar en l'anada. Finalment, el defensa David Alaba ha entrat en la llista de convocats, però fins a última hora no se sabrà si Carlo Ancelotti el tindrà disponible per encabir-lo en l'11 titular. Per al partit del City, Pep Guardiola recupera aquell gol Walker, que ja ha superat les molèsties físiques que patia. Encara en futbol, el jugador del Celta, Santi Mina, ha estat condemnat a 4 anys de presó per un delicte d'abús sexual a una dona l'any 2017 a Almeria. El tribunal que l'ha absolt del delicte d'agressió sexual l'obliga a abonar a la víctima una indemnització de 50.000 euros i li imposa més una ordre d'allunyament de 500 metres durant 12 anys. D'altra banda, en aquesta mateixa causa estava acusat el seu amic i també futbolista David Goldar, que l'audiència d'Almeria l'ha eximit de qualsevol responsabilitat penal. I acabem amb tenis. Avui entra en joc el Masters 1000 de Madrid. Rafa Nadal, que torna a les pistes un cop superats els problemes físics a les costelles. El tenista mallorquí jugarà contra el serbi Miomir Kecmanovic a partir de les 4 de la tarda. Abans d'aquí una hora juguen Roberto Bautista contra Daniel Evals i Casper Ruud contra Dusan Lajovic.
Gràcies, Xavi. Nosaltres tornem a les 12 amb més notícies i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 8:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 8:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Mateix que passant de les 11, molt pendents avui, ara ho estàvem escoltant al butlletí informatiu amb la Olma Giró, aquestes tres persones que han mort i una persona que ha quedat ferida greu en aquest incendi en un bloc de tres pisos a Santa Coloma de Gramenet. Estarem molt pendents de com ha evolucionat tot plegat. S'està investigant si ha estat intencionat el foc des d'allà, si ha desplaçat la Sílvia Muñoz. En cas que hi hagi novetats, connectarem amb ella per saber quina és la última hora. Ara ja són 8 dels minuts que passen de les 11. Estem en directe aquí al matí a Ràdio Estel i, de fet, ja fa molt de temps, no?, que es parla de la necessitat d'un canvi en els recursos energètics. I és que el que es coneix com a transició energètica, que representa un canvi, no?, en la producció d'energia substituint els combustibles fòssils per fonts renovables i locals. Clar, això, evidentment, també afecta la mobilitat, no? I si en referim és perquè arran de la guerra entre Rússia i Ucraïna i les conseqüències que té el preu dels combustibles, s'ha com reprès. No sé si sou conscients, no?, d'aquest debat sobre la necessitat que la mobilitat elèctrica doncs vagi guanyant terreny. Però què passa? Que la mobilitat elèctrica té uns costos desmesurats, no? Bé, de fet, avui, clar, i sumem que si llegim La Vanguardia, un article de La Vanguardia d'avui, assegura que Catalunya necessita multiplicar per 8 les energies renovables per al 2030 i per 20 per al 2050. I així, doncs, assolir els objectius en matèria d'energia i clima a meitat de segle. Clar, de tot plegat en volem parlar aquí al matí a Ràdio Estel, tot seguit amb Roberto Villafàfila. Ell és enginyer industrial per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona. També és professor agregat del Departament d'Enginyeria Elèctrica de la Politècnica de Catalunya i és membre del grup de recerca CITSEA-UPC. Bon dia, professor.
Hola, bon dia.
Primer de tot, professor, clar, prioritzar el vehicle elèctric, podríem dir que és una de les grans fites, no?, que s'ha marcat, per exemple, el govern de la Generalitat de Catalunya i que recullen el Pacte Nacional per la Transició Energètica de casa nostra. Clar, tal com estan les coses avui dia, ho veu factible vostè? I com s'ha de fer? Gran pregunta, clar.
Sí, lo complicat és com s'ha de
fer. Com, no? El com.
Perquè a nivell de fita, si parlem de disposar de la tecnologia, no? Del si del vehicle, doncs això ja està. I el vehicle elèctric, tant ja sigui com substitució d'un turisme, dels habituals que tenim, o els nous vehicles de mobilitat personal que vegem i que potser patim com a ciutadans quan anem a peu, que som els patinets o bicicletes elèctriques, això són tecnologies que ja estan aquí, són madures. De fet, els primers vehicles que va haver-hi sobre de carretera eren elèctrics a l'inici del segle passat. Llavors, la tecnologia ara mateix està disponible. Què passa aquí? Que no és només un canvi de tecnologia, l'adaptació, la incorporació a la nostra vida del vehicle elèctric, sinó que cal canviar altres coses, no? Modificar-les, fer una transició també, no? A nivell social, a nivell econòmic i a nivell de mobilitat, no? No és només el canvi del turisme o vehicle que podem tenir, o motocicleta que podem tenir amb benzina o dièsel, canviar-lo per un d'elèctric. No és només això. S'ha de repensar perquè la transició energètica i el vehicle elèctric ajudi a aquesta transició sigui efectiva i eficient, cal repensar com ens belluguem. Vale? No podem mantenir l'esquema actual i això acaba afectant a la vida quotidiana de les persones, per anar a treballar, per fer el seu dia a dia, a com s'organitza la logística dins d'empreses i sobretot dins del repartiment dins de ciutat, no? I això acaba afectant, o ara acaba afectant a la planificació de com s'organitza la vida al carrer, vale? Ja s'està fent passos i això, doncs, aquesta afectació que alguns les estem veient, doncs acabaran també produint-se. No serà només canviar una tecnologia, sinó també canvis de com es belluguem.
Clar, per tant... professor, el sector del transport podríem dir que és clau en aquest procés de transició energètica?
És un dels sectors claus. A veure, el per què. Tot el tema de la transició ve una mica originat pel... Bueno, ve originat, no una mica, no. Ve originat principalment pel concepte de descarbonització. El descarbonització, què vol dir? Doncs, bueno, és intentar fer un ús molt reduït dels combustibles fòssils. Per què? En un cas és per tema de seguretat energètica o de garantir disposar de fonts d'energia. Llavors, a nivell català i europeu, podem dir, no tenim recursos naturals, en aquest sentit, recursos fòssils. Llavors, hauríem d'obtenir l'energia d'una altra font. D'una altra font energètica, en aquest cas, són les renovables.
Clar, però just... Sí, continuï, per favor.
L'ús dels combustibles fòssils bé, acaba produint una afectació al canvi climàtic, vale? L'escalfament global i també a la qualitat de l'aire. Vale? Llavors, bueno, aquí una de les solucions... La mobilitat a nivell català representa la mobilitat global, també incloent avions i mobilitat per turismes, etc., sobre el 40% de tota la demanda energètica que tenim. Hi ha més demanda. O sigui, el transport és una part de la solució. No és total, no és la solució total. A nivell domèstic també podem contribuir, o haurem de contribuir. A nivell industrial també, inclús a nivell sector primari i sector serveis. O sigui, tot forma part. L'únic que el transport potser és una de les parts més visibles per tot el ciutadà.
Clar, ara ho estava explicant, no, professor? Perquè en l'àmbit de la mobilitat, a banda de la dependència, no, els combustibles fòssils, hi ha també la seva incidència, no? Podríem dir-ho, ara ho estan dient, no? La contaminació ambiental. Clar, tot plegat, vostè creu que fa que encara sigui més important un canvi que ens porti, que ens dirigeixi cap a aquesta mobilitat elèctrica?
Sí, sempre que la mobilitat elèctrica s'alimenti, o sigui, l'energia elèctrica que necessitarà aquesta mobilitat elèctrica es generi o es pugui generar amb fons de renovables, val? Que és una mica el que acaba de comentar darrere de la notícia que apareix a la
Vanguardia d'avui, no?
Que és del col·lectiu d'enginyers industrials que ahir vam van publicar un informe, i en part del col·lectiu també, sí, era partícip de l'estudi, a nivell dels resultats, i sí, per tal d'electrificar, al final, la mobilitat elèctrica o la transició energètica, un dels grans de les fites també dins d'això és per el que comentava abans, no? Del no tenir combustible, recursos fòssils de territori, hem de buscar una font autòctona. Aquesta font autòctona són les renovables. Llavors, la manera més fàcil d'aprofitar les energies renovables actualment, o la principal, és la conversió del recurs solar a través de la fotovoltaica en electricitat i el recurs eòlic, el vent, a través dels aerogeneradors en energia elèctrica. ¿Vale? O sigui, tot acaba, les renovables, la major tassa d'aprofitament que actualment tenim és convertir-la a forma d'energia elèctrica. I llavors d'aquí que també es vehiculi que la mobilitat hagi de traslladar-se també a fer ús de l'energia.
D'aquest tipus d'energia. Però, clar, professora, que està, ara que ha mencionat l'estudi, no?, que trobem recollit, entre d'altres diaris, també el Periódico, La Vanguardia, no? Clar, hem llegit aquest titular, que Catalunya, casa nostra, necessita multiplicar per 8, no?, aquest tipus d'energies renovables per al 2030 i per 20, no?, de cara al 2050, que això sembla impossible. Quina és la lectura que pot fer?
És un repte molt gran.
Clar.
A veure, aquí, malauradament, hem patit una situació d'estancament, de desplegament de les energies renovables respecte a, diguem, altres territoris de l'estat espanyol, inclús altres d'Europa, per motius, diguem, no entrarem ara. I no per tema tecnològic, ha estat més un tema polític, i això ha fet que ara estem davant de la necessitat de d'accelerar molt, però molt, i això representa, com dit, no?, un repte molt important, i bueno, haurem de veure si el podrem assolir. Esperem que sí. Nosaltres, des de la part tècnica, no?, jo com a professor, doncs, incentivem que o motivem, intentem atreure estudiantat i motivar a tots els futurs enginyers que, diguem, que han d'empènyer en aquest camí. Per suposat, necessitem no només d'enginyers, sinó també d'instal·ladors, o sigui, de personal que instal·li oficis, no?, de capacitar més a la societat, i també que la societat, com a usuari d'aquesta energia, també s'haurà d'adaptar a això. L'ús de les energies renovables, doncs caldrà una petita adaptació a la manera com consumim.
Clar, a la manera com consumim, com deia el professor Roberto Villafàfila, nosaltres ve al cap també, no? Estem com molt, no obsessionats, però amb aquests vehicles elèctrics, no? Ara que estàvem comentant també amb Alba, no?, la pujada del preu del combustible, que fa que, no?, que et repensis, no?, de dir, ostres, doncs igual és el moment, no?, comprar-te un vehicle elèctric, però clar, el preu dels vehicles elèctrics és la gran barrera, no?, d'aquesta transició energètica tan necessària, potser.
És una barrera inicial important, sobretot per, diguem-ne, per la extensió de, o l'ampliació del parc. De totes maneres, revisant unes dades, fins a la pandèmia i la crisi del petroli, i, bueno, o la crisi a nivell global que patim, una mica logística i malauradament per la guerra, doncs ha fet que fins al 2019 les dades a Catalunya era de que les matriculacions anuals, el màxim havia arribat a pràcticament el 2,5 de matriculacions de vehicle elèctric. A partir de 2020, doncs, ha fet un salt de 3.
Uau!
El 6,5. Uh-huh. El 2021 s'ha mantingut i ha pujat una mica fins al 7. O sigui, per què? Això que està una mica motivat, clar, el vehicle elèctric, una barrera inicial, com s'ha dit, és el cost d'adquisició. Vale? Llavors, si només pensem en això, doncs, vale, és una barrera, i no tothom, malauradament, pot accedir. Ara bé, si pensem en els costos operatius, és a dir, la despesa en combustible, en manteniment, en impostos, doncs ara mateix aquí, i beneficis intangibles que pot tenir, doncs acaben sortint en rentable. Ara acaben sortint els números, però clar, no és immediat.
Clar, exacte.
És una inversió a mig termini, cal veure això. Llavors, aquí les polítiques que s'estan fent de per exemple, a Barcelona, poder aparcar gratuïtament en la zona verda si tens vehicle elèctric, tenir impost zero d'emissions de CO2, perquè clar, no emet el vehicle elèctric a nivell català, doncs també s'ha eliminat, descomptes en els peatges que gestiona la Generalitat, poder circular pel carril BAO, bueno, hi ha beneficis que i econòmics i altres de temps, no? Poder, si vens de fora de Barcelona amb vehicle elèctric, poder fer servir els carrils BAO per alguna de les entrades on hi ha, potser t'estalvies una hora de trajecte.
De trajecte, no? I clar, i t'estalvies benzina, va tot lligat, no, professor? Sí, sí. Per cert, una pregunta, què li semblen aquestes mesures com les que aplica Barcelona i altres ciutats de l'entorn pel que fa respecte a la zona de baixes emissions? Recordem que des de l'1 de gener del 2020 sí, es restringeix, no, aquesta circulació. Sí, sí. Com ho veu vostè?
Jo, personalment, estic molt a favor. Vale, tenim a les ciutats o entorns urbans, doncs, sí, disposem de molts serveis, però bueno, el fet de fer servir tant el vehicle de combustió, doncs, la qualitat de l'aire, doncs, és bastant dolenta. La manera de millorar-la és traient aquests vehicles, llavors, de l'entorn més urbà. Mm. Llavors, desincentivar, per una part, que entrin vehicles o evitar-lo, eliminar-lo, i intentar que... buscant, diguem-ne, la millora de qualitat de l'aire, jo ho veig bé. Ara, qui hagi de fer servir el vehicle perquè no té alternativa de transport per arribar a la ciutat o a nivell de temps, no? O que ha de bellugar-se per la ciutat perquè és un, no sé, un negoci, és repartir mercaderies, i l'obliguin o s'obligui a canviar en un termini de temps molt curt, bé, cal gestionar això perquè l'afectació a la gent, al ciutadà que necessita el vehicle per fer una activitat personal que beneficia a tothom, personal o comercial que beneficia a tothom, això és el que caldria tenir ben lligat per tal de, diguem-ne, no afectar. Però el fet que es tregui vehicle de la ciutat, doncs, no només afecta la qualitat de l'aire, sinó també, diguem-ne, la ciutat sempre diuen que estem estressats, no? Doncs el trànsit acaba estressant molt, llavors també millora la qualitat de vida del ciutadà. Més riscos, etc.
Roberto Villafàfila, moltes gràcies per haver entrat aquí al matí a Ràdio Estel amb aquest altre punt de vista. Gràcies, professor.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Nosaltres encara tenim al cap el tema del vehicle elèctric, sí, no. De moment, el professor Villafàfila avui ens ha donat algunes de les claus per entendre encara una mica més aquesta transició energètica, que és que encara ens queda molt, molt, molt camí a fer. I nosaltres aquí al matí a Ràdio Estel, que volem seguir parlant de transició energètica, i ho fem centrant-nos, alerta, en un habitatge. Clar, ens plantegem com és viure? Com seria? José, tu t'has plantejat això? Com seria viure en una casa sostenible 100%? Que ideal, comenta el José. Clar, fa un parell d'anys es va presentar el prototip de casa To. És un habitatge sostenible dissenyat per un equip d'estudiants, de fet, de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès de la UPC. Ara, què ha passat? Doncs que un grup de 5 estudiants han decidit mudar-se justament en aquesta casa on conviuran durant 6 mesos. 6 mesos... Clar, la primera, doncs, molt sostenibles i amb un objectiu molt clar. Un d'aquests estudiants, si ens escolta, està a l'altre costat del telèfon, el Pau Gasa. Pau, què tal? Bon dia.
Hola, molt bones, bon dia.
Pau, merci per entrar, moltes gràcies.
A vosaltres.
Escolta, explica'ns una mica, o sigui, no sé si ho he dit bé això, perquè estàvem a la redacció avui, prototip de casa To en majúscula. Què significa?
Sí, bé, bueno, això és un projecte que va sorgir de l'escola, bueno, de les companyes de l'escola de l'ETSAP del Vallès, de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, que és una, bueno, és una proposta que es fa, bueno, que un conjunt d'estudiants normalment s'organitzen, i és un projecte que surt directament d'aquest grup d'estudiants que es presenten en un concurs de sostenibilitat, de cases de prototips sostenibles. I llavors això va ser un procés que jo no hi vaig formar part, però bueno, va ser com 2 anys de disseny i de producció, de fer com tot el projecte ells, no?, amb sponsors i conjuntament. I llavors després aquest projecte es va establir, bueno, perquè és un projecte que es construeix en sec i es pot es pot moure, podríem dir-ho d'alguna manera, i es va establir ara al campus de, del Besòs, de la UPC. I llavors, una mica, sí, és com comentaves, que nosaltres, a partir arrel de com d'aquesta ubicació en aquest punt, nosaltres hi vam anar un dia amb aquesta companya, bueno, amb una companya que havia fet, havia format part del, del procés de disseny i de construcció, i al veure com aquesta oportunitat d'aquesta casa, que estava en un entorn de la universitat i estava sense, sense ús, vam dir, home, és una oportunitat fantàstica.
Clar.
Com per comprovar de primera mà com seria viure en aquest prototip, no? I si seria possible o no, i com compaginar-ho també amb les nostres vides, que tampoc són molt sostenibles, no?, una mica. Perquè el repte una mica jo crec que és aquest, veure com,
sí,
com s'adapta una casa sostenible amb, amb les nostres vides, una mica. Com ens adaptem nosaltres.
Clar, un gran repte. Mira, que avui justament aquí un altre punt de vista, al matí a Ràdio Estel, estem intentant, no?, que estem parlant d'aquesta transició energètica, no?, de com podem viure en un món més sostenible. Ja hi heu entrat a viure o no?
Sí, sí, portem ara
quan
mateix...
Porteu? Quant temps porteu vivint en aquesta casa?
Mira, portem... Jo ara mateix porto quasi un parell de mesos, però un company ja va començar, perquè vam començar bastant escalonadament també per provar una mica com, com era viure-hi, com primer una persona, després dos, després tres, i així com escalonadament. I ara portem ja, bueno, el meu company ja ho porta tres o quatre mesos,
sí.
Jo en porto dos, i la veritat és que l'experiència està sent molt, molt interessant.
I quants hi sou ara, Pau? Quants
ara
esteu?
Ara hi som quatre.
Vale.
Sí, ara hi som quatre persones i faltarà que d'aquí un mes entrarà un altre company.
I ens volies explicar això, no? En aquest temps que porteu, que òbviament ja heu començat a tenir doncs, una mica de feedback, no? Aquestes primeres conclusions dels pros i els contres, no? De viure en aquest espai com el vostre. Quines són? Quins són?
Bueno, una mica, jo crec que els pros són que veníem molt predisposats a adaptar-nos també i a reeducar una mica aquestes, aquests hàbits que tenim entorn a la casa i entorn a la sostenibilitat. I això, aquest prototip de la Casa Tons ho permetia. O sigui, és un prototip que és sostenible i té unes lògiques molt, podria dir senzilles, no?, però molt, molt lògiques, també, en termes de sostenibilitat. No és una tecnologia molt, molt estrafolària, sinó que és una cosa molt lògica i obliga o permet una mica que l'usuari, que en aquest cas som nosaltres, donem temps i donem energia a viure-hi allà, no? I a viure-hi d'una manera sostenible. És a dir, moltes de les coses que a casa, a les cases habituals, tu fas obrint l'aixeta, ho fas d'una forma molt més còmoda, allà ho has de fer molt més amb una consciència dels teus hàbits, dels teus gestos, l'aigua l'has de portar d'un lloc a l'altre, has de ser conscient de quan la casa s'està refredant, doncs tapar-la d'alguna manera, perquè tenim, doncs, hi ha unes cortines, hi ha uns sistemes molt més que obliguen a l'usuari o a les persones que hi viuen a ser-ne conscients, no? Jo crec que això és una mica les coses com xules i les dificultats també que hem tingut, no? Que és una casa, doncs, que també demana una mica més de tu.
Clar,
evidentment,
clar, Pau, d'alguna manera aquesta sostenibilitat, no?, que va més enllà, possiblement, com bé deies, d'aquest aspecte físic, no?, de la casa. Però quines són aquestes línies? És a dir, ens pots explicar més en què té la casa, no?, que la converteix en un habitatge del tot sostenible, Pau?
Sí, bueno, els punts que tindria la casa de la sostenibilitat bàsicament seria una molt bona orientació, o sigui, optimitzar al màxim l'orientació i com es disposa la casa per rebre la major quantitat, doncs, a l'hivern de sol i, per tant, calor i fonts d'energia sostenibles, passius, i també l'orientació d'algunes cambres i del propi element físic com per optimitzar això, no? Per també a l'hivern doncs, poder tindre una ventilació creuada. Però, com et deia, una mica són coses com bastant lògiques i bastant tradicionals, però que estan com... estan molt ben pensades i la idea és que funcionen, bueno, que funcionen, bàsicament. I després, per altra banda, també, bueno, té plaques solars, funciona amb... també està connectada a la xarxa, però bueno. I també té com una... un sistema molt conscient de l'aigua. És a dir, nosaltres també tenim sistemes d'aprofitament de l'aigua. No està connectada, que això és una cosa com quan hi arribes és bastant fort, perquè no està connectada a la xarxa de recolliment d'aigua. Llavors, tota l'aigua que nosaltres generem l'hem de gestionar.
Clar.
Tenim una aigua de xarxa, que és l'aigua bona, aigua gris, que es reprofita, i aigua pluvial. I també una cosa molt interessant, que això també que comentava com amb l'aprofitament de la col·locació i distribució de les peces, tenim una fresquera que està situada a la zona com més fresca de la casa, I això també és una mica com treballar amb els hàbits, no? Uns hàbits d'entendre que tens una fresquera, segurament no pots tindre tants aliments com estem acostumats a tindre una nevera que tens allà els aliments un mes,
sí,
i t'aguanten, no? Vull dir que és una mica un habitatge que t'ajude a reeducar una mica aquests hàbits de consum, no? Energètic i de consum també més econòmic.
I Pau, escolta, què passarà quan acabi el projecte? Què passarà amb aquesta casa?
Bé, bueno, aquesta casa ara mateix també és un espai d'aprenentatge, vull dir, és un espai que està a la universitat i és oberta. Llavors hi ha moltes escoles que venen a fer visites, i la veritat és que és fantàstic que vinguin, perquè veuen de primera mà com aquestes coses que hi ha, i llavors seguirà sent un espai d'aprenentatge. També la nostra idea és, a partir de tot aquest procés que estem fent, en què estem recollint doncs, moltes dades, estem apuntant tot el consum que fem, l'aigua que gastem, l'energia, les temperatures a les que està la casa, és generar doncs, un estudi i una publicació una mica en què es vegi com totes aquestes experiències que hem viscut i que poden nutrir molt més també doncs, un prototip que està molt bé i està pensat també una mica com des de l'escola o des de aquesta idea més acadèmica i veure com si és possible una mica, no? I fer una conclusió bastant crítica, jo crec, de com podria ser viure a les ciutats d'una manera més sostenible.
I tu veus factible un futur amb cases com la vostra?
Sí, jo ho veig factible, la veritat. A veure, hi ha coses que és evident que, bueno, és una casa que és d'una planta i està com en un solar.
Sí, explica,
nosaltres vivim en una ciutat
doncs, una
més densa,
baixa,
no? I amb unes necessitats, sí. Clar, amb unes necessitats també més de que el problema segurament és que tenim poc temps per fer les coses i hem de treballar, bueno, hem de fer moltes coses, però jo crec que anem una mica cap a aquest camí, no? De buscar una consciència més de les coses que fem i estem veient que jo crec que rau més que en l'arquitectura també, que ha de ser evidentment sostenible, jo crec que estem anant cap allà, però també a les nostres maneres de viure la casa i d'entendre'ns a nosaltres en relació a la ciutat i a
l'entorn, no?
Clar. Als habitants i a l'entorn.
Molt bé. Pau, doncs gràcies. Gràcies per haver entrat aquí al matí a Ràdio Estel i per explicar-nos, no? Aquesta...
De res, un plaer. Hola,
amiga, recordem que el Pau Gasa doncs, és estudiant de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, però és que a banda també està vivint, no? Portes, has dit, 3-4 mesos, no? Dos mesos, perdona'm, no? Dos mesos.
Sí.
En aquest habitatge sostenible que es diu Casa To, que és aquest prototip de Casa To que està al campus de Diagonal Besòs. Pau, que vagi molt bé, Ja,
quan moltes
passin
gràcies.
Els mesos, ja ens diràs, a veure què en fem d'aquesta meravella de casa.
Perfecte, esteu convidades, si voleu vindre-hi.
Vinga, doncs merci, Pau.
D'acord. Vale.
Clar, fixa't tu que ara estàvem parlant de, no, amb el Pau Gasa, justament d'aquests canvis, no, de com hem de canviar mentalment també, no, la nostra manera de viure. Fem una cosa, marxem a publicitat aquí al matí a Ràdio Estel i després de la pausa publicitària, si ets d'aquestes persones doncs, que tens ganes de fer aquest canvi, no? Aquest canvi de xip, ets d'aquestes persones que vas amb la sisena marxa posada, que et falta temps per fer les mil i una coses que hem de fer en poc menys de 24 hores. Queda't a escoltar bons consells que et donem tot seguit aquí al matí a Ràdio Estel i ho farem després de la pausa publicitària. Fins ara.
Ràdio Estel.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
La nova Ràdio Estel no te l'acabes. Descobreix els nostres podcasts i estigues al dia en nutrició, música, educació, llibres, psicologia, comunicació, tecnologia... Tots t'esperen a la nostra app Ràdio Estel Oficial, la web radioestel.cat i també a Spotify. Els podcasts de Ràdio Estel, no te'ls acabes. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinari amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ens acompanyes a fer un passeig per la vida? Al Tot anirà bé ens agrada omplir-nos de tot el que ens envolta. Conèixer i comentar l'actualitat, somriure tant com puguem, substituir la migdiada per testimonis que ens sorprenguin i donar la mà a gent interessant que ens faci créixer mentre l'escoltem.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Perquè estem convençuts que si ens acompanyes, tot anirà bé.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Sis minuts ja que passen de 11:45. Per cert, ara parlem d'aquest estrès i aquesta ansietat que ens pot provocar això d'anar amb la sisena posada. Txell Esteve, tu vas amb la sisena posada o no?
Jo sempre.
Que sí, sempre.
Sí, sí, a mi em veus, a més, passar per aquí davant de l'estudi, amunt i avall, portant el nen a l'escola. Ara, sempre. I això, ostres, mira, anirà molt bé si tenim uns quants tips per...
Mira, doncs...
Per baixar una mica revolucions, eh? Que sempre és un propòsit que segur que tots tenim,
que tots fem, però
és molt difícil.
Costa, no?, portar-ho a la pràctica.
Molt, molt, perquè el dia a dia se't menja, no?
Totalment. Després parlarem, a elles, després d'aquests bons consells, parlem d'elles, que avui molt interessant, eh? Per dia del cinema, festa gran de la... Setmana del cinema.
Setmana del cinema, festa gran del cinema. Parlarem d'aquesta estrena que hi va haver la setmana passada, tan xula. Parlarem d'elles, d'ella, d'ells, parlarem de tot.
De tot. Doncs això serà d'aquí uns instants, aquí al matí a Ràdio Estel. Però abans volíem parlar amb Sarai Amador. Ella és assessora dietètica del centre de Naturhaus, del carrer Major número 1 de l'Hospitalet de Llobregat. És una empresa, ja sabeu, Naturhaus, amb més de 30 anys d'experiència, dins del sector. Mare meva, Sarai, primer de tot, bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, Sarai, que vens molt ben acompanyada de bons consells i de l'estabilinat. Ens podries explicar quatre coses d'aquest producte dietètic, per cert, primer de tot?
Sí, bueno, l'estabilinat és un complement alimentici que pot ajudar a afavorir l'equilibri psíquic i a reduir l'estrès i, bueno, millora el funcionament del sistema nerviós i la resposta intel·lectual. A més, ajuda a l'organisme en cas de fatiga, l'esgotament o problemes de memòria que estiguin relacionats amb l'estrès.
Clar, perquè ara ho deia, a més, ara jo no sé tu, però ara anem amb la sisena posada, amb la sisena aquesta posada tot el dia, i hi ha moments, doncs això, doncs que ens surt, no?, aquest estrès i aquesta ansietat. I què més ens pots explicar, justament, d'aquest complement alimentici, no?, que ens pot ajudar a reduir aquests nivells d'estrès, Sarai?
Bueno, l'estabilinat és un complement alimentici que pot proporcionar de forma ràpidament assimilable certs elements indispensables pel cervell. Tenim el garum armoricum, que és un hidrolitzat de peix, que és l'element constituent de l'estabilinat i que té una gran concentració de pèptids que actuen com a precursors hormonals. Conté àcids grassos poliinsaturats essencials, dels quals el 70% deriva de l'àcid alfa-linoleic i el 30% dels grups omega 3 i 6. I, bueno, aquests ajuden a la síntesi de neurotransmissors i hormones que modulen i regulen el sistema nerviós. I, a més, conté un complex antioxidant molt important que està composat de vitamina E i seleni, que protegeix les cèl·lules de l'oxidació i dels radicals lliures i, per tant, això prevé l'envelliment prematur i, a més, assegura l'estabilitat i incrementa l'eficàcia biològica d'aquest producte.
Clar, llavors, per tant, Sarai, persones estressades, persones amb problemes d'ansietat, d'aquelles persones extenuades, és a dir, que ja no poden més, no?, amb la vida, diuen, necessito alguna cosa, no?, per intentar frenar. Per quin altre tipus de persona recomanaria justament aquest complement, l'estabilinat?
Ja que els ingredients que he citat anteriorment, o sigui, fan d'aquest producte sigui un aliat per l'organisme, doncs, en casos de fatiga física, intel·lectual...
Quan també ens notem cansats, no?
Exactament. Una vida que estigui una persona molt estressada, amb ansietat, amb treballadors amb càrrecs d'alta responsabilitat o que requereixen un major esforç físic o mental, a una persona en època d'exàmens o que està contínuament viatjant per negocis, coses així.
Val, d'acord, prenem nota. Llavors, Sarai, amb tots els beneficis que estàs explicant, no?, que és important també saber com el podem consumir, aquest estabilinat. És apte, també, per tothom? O està desaconsellat per algun cas determinat?
Doncs mira, el ser un complement natural pot ser consumit de forma regular sense cap tipus de contraindicació. Per a totes aquelles persones que ho vulguin o que presentin algun quadre dels que hem parlat anteriorment, no? Estrès, fatiga, cansanci... A més, la posologia és molt senzilla. Consisteix en prendre 3 perletes en dejú una mitja hora abans de l'esmorzar amb una mica d'aigua i així ja va fent el seu efecte durant tot el dia.
Val, d'acord. Llavors, un tema molt interessant doncs que estem intentant extreure aquí al matí a Ràdio Estel amb la teva col·laboració, Sarai, és la manera d'ajudar, no?, les persones que pateixen aquesta ansietat i estrès, que tinc la sensació, no sé tu, que cada vegada en som més. Què n'opines?
Sí, sí, cada vegada hi ha més problemes d'ansietat i d'estrès i, bueno, al final també és una mica... És important saber diferenciar una mica entre els dos termes, de no confondre què és l'ansietat o què és l'estrès. Per això, bueno, volia fer una mica d'aclaració i llavors el que seria l'estrès és un sentiment de tensió física o emocional que pot venir de qualsevol situació o pensament que faci sentir a un mateix, doncs, frustració, ràbia, nervis... Ah. És la reacció del cos a un desafiament o una demanda. Llavors, el que seria l'ansietat és un trastorn psicològic molt comú i molt més ara encara després de la pandèmia. Si bé fa uns anys el 57% de les persones enquestades deia haver patit problemes d'ansietat alguna vegada a la vida, actualment és un dels principals motius de consulta al nostre país, independentment de l'edat, ja que afecta a tothom, a joves, a adults... I, bueno, així l'ansietat seria una reacció psicoemocional davant la percepció d'una amenaça real o irreal que es caracteritza per la por.
Mira, ara ho has dit, que es caracteritza per la por, però ens podries dir algun símptoma d'aquests clars, no?, que alguna alerta, no?, alguna alarma per saber si tenim un quadre d'ansietat, Sarai?
Sí, a nivell fisiològic podem notar palpitacions, taquicàrdia, dolor al pit, la respiració accelerada, sacatat de la boca... Són símptomes molt físics i moltes vegades subjectius. Després, a nivell cognitiu, doncs hi ha una percepció de malestar i de perill. Podem experimentar preocupació, inseguretat, dificultat per decidir... A nivell afectiu o emocional, l'ansietat es caracteritza per sentir por, però també podem sentir nerviosisme, tensió, pànic, inquietud... Uh-huh. I, per últim, a nivell conductual, doncs l'ansietat incita comportaments a evitar o escapar de la situació temuda. Podem reaccionar quedant-nos paralitzats, tartamudejant, plorant...
Clar.
Fins i tot fent un excés de menjars que sobretot són processats, bruixeries, greixos saturats, bé d'alcohol...
Clar, llavors és com un bucle, no?, perquè entres a busques un altre problema, no, Sarai?
Sí.
Per cert, una cosa, a partir de la teva experiència com a assessora dietètica en el centre de Naturhaus, quin és el feedback que tens, no?, dels vostres clients? Què els ha semblat el producte en aquest sentit, l'estabilinat?
Sí, bueno, els meus clients estan molt contents perquè, bueno, veuen bons resultats. Normalment venen per un cas de voler baixar de pes.
Sí.
Llavors, com hem mencionat anteriorment, doncs aquest producte va molt bé per l'ansietat i normalment la gent s'engreixa per tenir ansietat o estrès perquè,
clar,
bueno, mengem molt, molt pitjor, no fem una dieta saludable... aprenem aliments nocius per la salut i llavors doncs augmentem el risc d'engreixar-nos i a més també de patir malalties.
No, no, és el que deies, no?, el que estem parlant ara, que és tot un cercle, no?, que hem de tenir en compte. Sarai, moltes gràcies per haver compartit aquests minuts amb nosaltres per parlar-nos justament d'aquest complement alimentici a l'estabilinat, però no sé si vols afegir alguna cosa més perquè ens podem passar pel teu centre on estàs a l'Hospitalet, no?
Sí, estem a Hospitalet de Llobregat, al carrer Major número 1, i bueno, tothom que vulgui venir a provar els beneficis de l'estabilinat o de qualsevol altre producte, doncs els esperem a tots.
Ai, Sarai. Doncs ens ho apuntem. Sarai Amador, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, per haver compartit aquesta estona.
Gràcies.
Vinga, que vagi molt bé. Doncs bons consells que ens ha donat la Sarai. Jo no sé com portes tu el nivell d'estrès, Olga.
Controlat.
Sí?
Bastant.
No, tu, sí, ja no sé per què et pregunto aquestes coses, perquè tant, si tu no... tens dit que va sobrada
l'Olga. L'Olga, jo la veig com molt d'autocontrol, no?
I en si és un estabilinat en tota regla, l'Olga, saps? És que funciona com un producte, tal qual, eh? Estàs amb ella, sí? Estàs estressada, comparteixes una estona amb l'Olga, estabilinat.
Ai, doncs amb això et deu complementar. Mira, a mi aniria bé passar més estones amb l'Olga.
A mi va perfecte.
Quedem, no? Quedem, si vols.
No, ja pots venir mi també.
Sí,
nosaltres són de la sisena. Bueno, però la Olga també, porta la sisena posada. Clar, gràcies a això, és o sigui, poder anar amb energia tot el dia i però trobar el punt, no?
Depèn de com ho visquis per dins, Olga. Això ja
bastant
seria...
Bé. Sí, això és la pregunta, com
bé?
Ho portes, això?
Bastant bé, ho porto bastant bé.
Va, 12:15, què fem, José? Directament, no? Anem-hi. Volem això. Txell, què?
Saps que m'encanta? Ara feia molts dies que no ens veiem de Sant Jordi, què sé, Setmana Santa, allò va ser...
Montserrat.
Sí, però...
Montserrat, exacte.
Ai, Setmana Santa, tot plegat, ha vingut una cosa rere l'altra.
I costes, us trobo a faltar. Tinc... I m'encanta perquè ara sonava la nostra cançó, no? I ens la vam mirar.
I l'anàvem.
Tot el matí, no?
I no tinc la sensació que tot passa els dimecres? No, i a mi em dona aquesta sensació aquest any que els
dimecres...
Passa
els dimecres i el maig i el juny.
I el maig...
No? Perquè...
doncs espera't. Espera't.
Què dius? Com pot ser això, no? Escolta'm...
Tu no l'has... Perdona. Olga, tu no l'has vist encara?
No, jo ara, al Carràs,
sí.
No l'he vist.
Jo sí.
Tu l'has vist perquè avui...
Clar, la vaig veure i a més estava al cinema i pensava això, els hi he d'explicar a l'Olga i la Mercè. Això, hem de poder parlar a Radio Estel de la...
Però veure una cosa, no vas anar a veure-la una mica amb por? Perquè hi ha molta gent que diu, és que tinc por perquè m'han parlat tan bé de la pel·lícula que...
Sí, si vaig anar, és molt predisposada que m'agradés, perquè a mi la Carla sí molt ja m'agrada. Per tant, avui la secció no seria tant ella, sinó ella, no? Llavors sabia que més o menys m'agradaria. El que no sabia és que m'enamoraria tant, no? És que el nivell és molt fort. O sigui,
sí?
Vaig anar-hi dissabte i des de dissabte
no he
consumit res, ni de sèries ni de pel·li, perquè no se me'n vagi de dins tot el que vaig notar
que
el dissabte. És allò de, vinga, fer un exercici per retenir el bonic,
sí.
Perquè sé que en el moment que miri el capítol de la sèrie de Torn que estic mirant, se me n'aniran algunes de les escenes. No? I no volia fer-ho fins que no vingués aquí, pom, i us vomités tot.
Que, bon, gràcies per pensar en nosaltres, eh? Gràcies per pensar en nosaltres. Tot està connectat, per cert.
És meravellosa.
Recordem. Estàs fent una publicitat preciosa, de la pel·li, que ens encanta i...
Clar, jo pensava, i per què, no?, has de parlar de la pel·li?
Perquè
jo no sóc crítica de cinema, clar. Ni vull ser, ni en sé, vull dir, simplement vinc a parlar-ne com una espectadora que estava veient
molt
aquesta
bé.
Pel·lícula i que vull traslladar-vos, no? És veritat que a la secció parlem d'elles, parlem de dones i parlem del món vist per aquestes dones. I jo crec que la Carla Simón té una mirada sobre el món que hem de poder-lo compartir, agrair, i reconèixer, no? Perquè és la feina ben feta. El que ha fet la Carla Simón amb aquesta pel·lícula, amb l'anterior també era molt difícil, però amb aquesta jo crec que és molt complicat i per això l'èxit que està tenint, no? Que no és un èxit gratuït, ni el premi que va rebre, ni res d'això és gratuït, no? És perquè segurament darrere hi ha molt d'esforç i amb una idea molt clara del que volia fer, no?
Creus que potser també agrada tant perquè és molt diferent del que sovint veiem?
Mira, jo crec que agrada tant perquè és molt de veritat. I això enllaça molt amb el que m'acabes de preguntar, no? Que potser el que veiem ens hem acostumat a que sembli veritat, però no, fem un exercici més a dins, ah, vinga, va, això ens ho empassem.
No ens ho acabem de creure.
No, és que a la peli al·lucines de dir com pot ser que aquesta família no sigui una família de veritat? Els cognoms haurien de ser els mateixos, si és que això és una família, no?
Però perquè, clar, ara en parlarem, no? Però ells són actors... No,
ells són actors, la majoria, no professionals, clar. Però a més, clar, actuen no... com a família, és a dir, és la família Soler... que porta 80 anys treballant una terra i que es reuneix per fer el que serà l'última collita, no? Els motius i tal, bueno, també ho haureu llegit, però tampoc farem aquí molts spoilers, no? Però sí que és l'última vegada que treballen la terra com a família junts, no?
Fem un petit tastet, et sembla? Tant, abans d'entrar, va, José, tia.
Si el sol fos jornaler, papé? No matinaria tant.
Papé?
Si el marquès hagués de batre, ja ens hauríem mort de fam. Jo no canto per la veu, ni a l'alba ni al nou dia. Canto per un amic meu, que per mi ha perdut la vida.
Ai, perdut la vida.
I a més aquesta escena és que heu d'anar a veure-la. I tornem, i la setmana que ve torno i...
I és que la comentem. Dit,
no, és que havia d'anar-hi aquesta tarda, sí. Però per qüestions de logística laboral i personal...
Saps que és molt
maco?
I aniré
la setmana que ve, eh?
Aquesta escena és preciosa, i se'n donen algunes, eh? La família com a concepte, com a massa sòlida, indestructible, la família malgrat tot, no? Que al final és del que va la peli, és l'agricultura...
Sí, més enllà, no?
És la reflexió d'un model pervers i capitalista en l'agricultura que s'ha de canviar. És tot això, però... per mi va molt més enllà, no? I al final, per mi, la pel·li és una història d'amor, de vincles i de família, no? I ho retrata superbé. És com si de sobte és una finestra oberta on tu hi veus la vida, i a la vida és aquella sensació de que no hi passa res i hi passa tot, no? Mm. I fer això en cinema és el que és complicadíssim, i la Carla Simón penso que ho sap fer molt bé, no? I en aquestes escenes d'aquesta nena, no?, que és una de les, un dels personatges, dels components de la família, que en aquest cas seria com la neta de l'avi, vull dir, l'última generació, no? La nena d'uns 8 anys, ostres, és una tarda de tempesta on en lloc de feinejar la terra, doncs que la família està al menjador, i com comparteixen aquesta estança, no? Segurament també ens agrada molt, perquè molts de nosaltres, malgrat no venir de famílies d'agricultors ni treballar la terra ni res, sí que tens o has viscut aquestes escenes de família, no?, amb els cosins, els tiets, les tietes, com aquests plou. Estius tan ben retratats, no?, que ho fa molt això la Carla, d'aquests estius, que l'estiu passa rapidíssim, però els dies d'estiu són llargs, és aquesta estènia estiuenca on estàs suat i potser tens la tele posada i hi ha algú que frega els plats i hi ha uns altres que riuen, i aquestes estampes supercotidianes per mi són poesia pura, no? I en aquesta pel·li no pares d'això, no? Sense voler-ho, perquè estic convençuda que no hi ha una pretensió de fer poesia, però, clar, la fotografia d'aquesta pel·li és preciosa, no?
Jo, la veritat, sempre ho he pensat, que, clar, ara estàvem parlant abans, no?, que els actors no són professionals, però que tot això, per la Carla Simón i el seu equip, no?, clar, és una cosa que és, vull dir, innovador. Ella ja ho va fer, no?, em sembla, o ara no sé si... No, a l'estiu del... No, a l'estiu del 1993, no. Però que deu ser una tècnica que això deu complicar-ho també tot, o sigui...
Clar, des del càsting, no? És un càsting molt més complicat, perquè tu estàs anant a un lloc que saps què busques, però...
I has de confiar, no?, amb aquesta...
Bueno, jo llegia una entrevista que feien a l'ara a dos dels protagonistes, no?, la persona que fa de Quimet, que és, diguéssim, on cau el pes de la història, malgrat és una història molt coral, i deia, la Carla Simón és que ni sabia qui era, i a mi això de cinema d'autor em semblava quasi raro, i... em feia com por, no? I jo treballo, tinc la meva feina, i una de les protes és mestra d'una escola bressol, per exemple, no? I de casualitat, a través d'un vídeo que van fer amb els seus companys i tal, la Carla Simón estava per allà i va dir, jo vull a tu, no? I primera, com jo, cine, però què estàs dient, no? Llavors, aquest procés, ostres, també és molt interessant, que la Carla Simón i tot l'equip se'ls van endur a conviure durant un mes i mig, en un mas a la vora del Carràs.
A tot el càsting que havia triat.
Sí, sí, sí. Ah. I allà és on van començar a generar aquests vincles de família, no? Que és el que tu veus a la pantalla. Dius, jo estic veient una família de veritat. És que de vegades tens la sensació que estàs en un docu, no en una pel·li, no?
Yeah.
I, clar, això també és molt xulo, no? Tenir un mes on no passa res. Vull dir, no t'has de prendre un text, sinó que has de començar a tractar la que serà la teva dona en aquella pel·lícula, pues, o la padrina, o el padrí, o els avis...
Aquelles complicitats que quan tu veus que algú són amics o pots intuir que algú és parella, Això es veu, es miren, per com es coneixen.
Ah, no verbal, ja.
Per com s'apropen, sí. Coses que notes que estan connectats. Com pots fer que gent que no és actor professional faci veure que està connectat a algú altre si no està connectat?
I es veu que això tothom li pregunta a la Carla, no? Com ho has pogut
fer, això?
Com
ho has fet?
Amb temps. Doncs... Aquí hi ha molta paciència, a part d'una idea clara.
És difícil, clar. És una idea clara, és trobar algun productor o productora
que ho
comprensa'l i que ho compri. Sí. Vull dir, sí. Ojo, eh? Sí. És tenir un procés de càsting clar, és triar, no?
Però, Txell, llavors, cap dels actors que veiem al Carràs és professional?
Jo crec que cap. Perquè quan vaig sortir del cine em va passar allò de... Ai, de mirar, de buscar informació. Sí. Vull saber tot sobre el Carràs. No?
Mòbil ràpid.
Sí. I doncs, a fins a les 3 del matí, empapant-m'ho tot, no? Juraria que cap. I si no, doncs potser m'ho deixo molt amateur, eh? Però... M'encanta. Vaig sentint coses i, clar, també és molt interessant això que dèiem, no? Aquesta feina que hi ha darrere és que són tots aquests petits detalls que no es veuen, però que hi són, no? Per exemple, cap dels actors és actor professional, però tots estan relacionats amb l'agricultura i amb el territori, no? Que això és bàsic.
Llavors no han d'aprendre a com agafen...
Imagina que ens posen nosaltres tres a feinejar, no? Bueno, no sé, els vostres orígens.
Jo tinc zero experiència.
Vale, ara em pensava que l'Olga anava a dir, jo vinc de...
No, ganes em podria tenir, però zero experiència.
Sí, t'hi posaries, jo també, el que haga falta. Sí, però sí. Les mans...
No, sí, sí, perquè...
El cos...
Jo penso que soc de Torà.
Ah.
No ho sabia?
Que el meu padrina del tros.
Pues ja està, Mercè. I jo... Haguessis pogut entrar al càsting.
Jo hagués
si fet. No fos perquè ets molt coneguda per la feina que fas.
Superconeguda. Però escolta, no, és al·lucinant. Vull dir, és això que tu dius, clar, que és una cosa que no els hi ve de nou. Vull dir, que ho fan ja natural.
L'actor, el Quimet, és que tu et fixes i dius, aquest tio és una bèstia. Perquè és una bèstia ell. Vull dir, de cos, tio, corporalment, sí, les mans, la cara... No, aquesta cara
curtida,
recremat, no? Curtida... Sí. No? Tot això no és que ho hagis entrenat, és que ja és així. Aquesta persona, em sembla que es diu Jordi Pujol, sí, Jordi Pujol Dolcet, havia treballat molt la terra, no? Va deixar el sector pels problemes que té el propi sector, però havia treballat la terra, no? Llavors, és veritat que tots aquests detalls... No? També m'agrada molt per aquests rols femenins i masculins.
Clar, com són les dones?
Clar, les dones són com eren... I com encara avui dia són, sobretot en territoris potser més rurals, no? O més petits, que són igual que la terra. La terra que et sosté és la dona que sosté la família, no? I per mi hi ha un paral·lelisme molt bonic entre aquesta terra i aquesta agricultura i el paper de les dones, que és secundari...
Però imprescindible.
Però imprescindible, no? Fan el paper de les cures d'aquella família, en aquestes escenes col·lectives i compartides que us dic, eh? Són qui fa el massatge, qui fa el sopar, qui renta els espinacs i qui tal, no? Però alhora, és aquesta segona línia, però també amb molta autoritat. És a dir, una autoritat silenciosa, no? Que també és com les dones d'abans, potser les nostres àvies, o també... Algunes podien tenir això, no? I com són els homes? Ostres, també em va fascinar molt, no? El ben retratat que està, aquesta incapacitat de comunicar-se que molts homes tenen, no? I més en sectors,
en
potser,
dins, sí.
On han pogut fer-ho menys, no? O tenen menys ocasions per fer-ho. Sí. I el Quimet, ostres, això...
Li veus, eh?
Ho fa superbé, no? Una persona que, ostres, té una pressió molt forta al damunt, no? Aquest problema de l'última collita i com s'està cagant amb tot el dia, renyant els fills, no sé què, però alhora empatitzes molt perquè l'entens, no? Perquè no sap fer-ho d'una altra manera i és la seva... O per plorar, no? Que no plora, fa un moment que, pum, i que ningú vegi, no?
Aquest hermetisme.
Que ningú vegi aquestes llàgrimes, sí. No? Això també és molt masculí, no? En canvi, les dones com teixeixen aquesta xarxa? Hi ha un personatge preciós que la deuen haver tret del poble i la deuen haver posat allà, però potser no ha passat ni per la convivència d'aquest mes perquè dius, aquesta padrina és meravellosa, que es dedica a explicar històries del poble, no? I això segur que les vostres àvies ho feien. Ella explica la història de tal, i l'explicava, i l'havia sentit mil vegades,
bucle,
però t'encantava com l'explicava, no? Doncs aquesta padrina en aquesta pel·li és meravellosa, no?
I, Txell, ostres, és que m'he passat volant avui.
Ja estem? Sí, no m'ho puc creure. Per què m'ho feu, això?
Queden 60 segons.
Carla Simón. I com s'arriba... Perdó, eh? Com s'hereta aquests rols, no? Que les noves, perquè al final hi ha moltes generacions i és molt interessant veure-ho, com, per sort, hi ha coses que es van perdent, no? Com, per exemple, això, que potser la nova generació, els personatges femenins ja estan més empoderats, no? Ai, quina pena.
Quina pena.
I l'hem d'anar a veure, vaja.
L'heu d'anar a veure, molt moltíssim.
Molt ben envoltada, Carla Simón, també, pel seu equip. Volia
per un superequip, ràpid. Una directora de fotografia molt potent, bueno, gent de la seva confiança.
L'Arnau Vilaró.
L'Arnau Vilaró, que és co-guionista, Antonio Folguera, que és un dels productors, la Daniela Cajías, que és la directora de fotografia, recordeu-vos d'això, perquè realment hi ha algunes escenes que són precioses, la Maria Zamora, productora, la muntadora, bueno, el seu equip de confiança, suposo, però... De veritat que...
L'hem d'anar a veure.
No he afegit res nou, però havia de compartir-ho.
El Carràs.
És de justícia, el Carràs.
Els cinemes. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Molt. Fins d'aquí 15 dies, Txell, va, que nosaltres arribem al punt de les 12. Ens posem el dia amb els principals titulars i després Redlining Digital a la Tecnopèdia. Són...